Això que senten de fons és un clavicèmbal. I ara ens ha passat una d'aquelles coses que també ens agrada que passi, i és que la font de la que ho estem traient no diu l'intèrpret, però la persona que tenim aquí al costat intueix qui és aquest intèrpret. Roger Evans, bon dia.
Bon dia.
Ens heu dit que us penseu que sabeu qui és qui toca això.
Sempre com Gustav Reinhardt, un dels meus professors a Amsterdam. En primer lloc és important de dir que no parlo català tan bé. Ho sento.
No patiu. Feu un interessantíssim i que agraïm moltíssim esforç per entendre i per parlar el català. Per tant, doncs, en aquest cas, ens adaptarem perfectament en aquesta conversa, perquè vos sou clavinacista.
Sí.
Què és un clavicèmbal?
Un clavicèmbal és un instrument antic per un repertori de segle...
16, 17...
15. Al fi del segle 18, potser.
D'acord.
Quan el pianofort devé més comú.
D'acord, perquè a diferència del piano, que la corda és percutida, el clavicèmbal té la corda pinçada.
Sí, més com el guitar.
D'acord.
Sí. És una gran diferència en el mod de pensar de la música. La música que és molt... la meva és dels 17.
Sí, segle 16 i
17. 17 i 18. Sí.
D'acord.
Fins a la període posterior de repertori d'un Jordi Savall, per exemple. Savall toca aquest repertori, però més els períodes anteriors.
És a dir, Jordi Savall toca toca una música de períodes anteriors a la que vos toqueu.
Sí, gràcies. És un gust no comú, potser, però l'esperit per mi és el mateix esperit d'un jugador, intèrpret de jazz o la música romàntica o... tinc molta experiència amb també la música medieval, però no de interpretar. Tinc un doctorat en música medieval i també, com saps, tinc molt interès en la música del segle XX, en especialitat. La música de Xavier Montsalvatge, per exemple.
Exacte, de Xavier. De fet, sou un estudiós de la figura de Xavier Montsalvatge.
Sí, era... he publicat un llibre, vaig publicar un llibre en 2012 per el centenari de naixement de
Montsalvatge.
Montsalvatge, sí. Era un gran honor d'aprendre molt de la música catalana d'aquest segle.
Ara aquí, probablement als oients els hi cridarà l'atenció una cosa. Vos sou americà, veniu dels Estats Units.
Sí, molt bé. Moltes generacions.
De moltes...
Sí.
Com doncs una persona des dels Estats Units, heu estat, segons també indica la vostra biografia, doncs vivint molts anys a Nova York, en universitats sí. americanes, com s'interessa un americà de Nova York en doncs això, en la música de Catalunya i en el que està passant aquí?
És la culpa de Sitges.
És la culpa de Sitges? Caramba.
Sí. Quan vaig arribar a Sitges, era per accident en 1982, durant el Cup Mundial a Barcelona.
El Mundial, sí, el Mundial d'Espanya.
Però el meu primer amic era en Gonzal Subré d'Hotel Romàntic, sí. que és molt català.
Sí.
La meva indoctrinació uh-huh. era immediata uh-huh. i era un amic i també el seu germà,
sí.
Josep Miquel Subré, que malafortunada va morir el primer dia d'aquest any a Indiana, als Estats Units. Un gran educació per un pobre americà qui coneix res. la meva atracció a la cultura català era immediata.
Sí.
Automàtica, sí. no sé per què.
Sí, però anava a dir, què us crida l'atenció? Perquè, a veure, m'imagino que havíeu viatjat a més llocs, havíeu vist més món. Havíeu viatjat més.
Oh, sí, sí.
Òbviament. Per tant, què us crida l'atenció, aquesta atracció que sentiu per la cultura catalana?
No sé per què. Era sempre una pregunta en el meu cap.
Sí.
Si era un creient de reencarnació, reencarnació, seria una suspició que era català
en una altra vida, sí, en una vida anterior.
Sí, perquè excepte en aquest cas potser parlaria català millor, però és molt difícil el català.
És molt difícil el català.
Però la gent català són molt receptives, persones com mi, que són humils, en face d'una gran cultura no coneguda. És per a mi una exploració que és molt rewarding. Paga...
Que sí, que en traieu molta recompensa d'aquesta...
Sí, exacte. Parlo anglès
millor,
molt bé.
Millor, sens dubte. El que passa és que una traducció simultània en anglès no m'atreixo a fer-la. Per tant, doncs, veniu a l'any 82, coneixeu Sitges, per tant, ja l'any 82, i passeu després un període sí. aquí a Sitges, oi? Entre el 85 i el 87?
87 a 89.
Del 87
sí.
al 89.
Sí. Era un període després de... Oh, gran feina a Nova York, era molt cansat i he escrit un llibre durant aquest temps, etc. Però Sitges és diferent ara i jo també. So, és un, després d'agost de 2013, soc aquí de nou i és diferent i aprenc cada dia més i més i escric un altre llibre ara
sí.
I visc
D'acord.
És una aventura només de viure aquí.
Viure aquí.
Sí.
Per tant, doncs, trieu Sitges, pel que estem entenent, trieu Sitges com un lloc, doncs, després de un període intens de feina a Nova York,
sí.
Veniu aquí, doncs, a concentrar-vos i a relaxar-vos també, doncs, després de la feina feta.
Exacte.
Allà.
Exacte, sí, sí, sí. És un bon lloc, Sitges, per descansar i en un atmosfera,
una atmosfera,
un espai
sí.
Molt estimulant també.
D'acord.
Per a mi és molt estimulant.
D'acord.
Cada dia és només això.
Perquè a Nova York, els
sí.
períodes que heu passat a les universitats americanes, us dediqueu a donar classes, a l'estudi de la música?
Sí. Soc una de l'escola de música de l'Universitat de Yale, en New Haven, Connecticut, i també en musicologia a l'Universitat de Ciutat de Nova York. I era professor a aquesta universitat i també a l'Universitat de Pittsburgh, i visitant altres universitats. Però al dia de la meva carrera era en gran part la música de l'església, organista i director dels cors, i també ensenyança privada.
D'acord.
Estudiants de
clavicèmbal.
Sí, sí, exacte. Cada dia, primera hora del matí, cada dia ensenyança en clavicèmbal. Molt... m'agrada molt, en efect, d'aquesta activitat.
Aquesta
sí.
activitat. De fet, ens ho comentàveu just abans de començar la conversa, a Estats Units, especialment doncs, a Boston, també ens heu comentat a San Francisco, hi ha molta més difusió d'aquest instrument, entenent
sí.
també
la
a les esglésies.
La competició és immensa,
sí?
en fet. Especialment el més jove, la generació més jove, a conservatoris com Oberlin, Ohio, i Boston, també a Canadà, i especialment a l'escola de música Eastman, a Rochester, Nova York. L'activitat és molt activa. En la música antiga antiga als Estats Units. Eventualment espero que serà la mateixa cosa a Barcelona, perquè és inevitable quan París no era ràpid d'adoptar aquesta activitat, però ara és un jardí de intèrprets de la música antiga.
Per tant, està creixent aquest interès per la música antiga, ha crescut als Estats Units, ens ho esteu comentant, entre professionals joves, gent que està encara educant-se, i això s'està extrapolant també a Europa.
Sí, sí. És interessant, és un paradox que fins i tot la tecnologia sembla d'ajuda a l'interès en la música antiga. És més possible de conèixer qui surpassa tot arreu del món ara per un pobre jove en una petita vila a Alabama, mm-hmm. per exemple, ara que no ha passat, i una jove a Harlem, a Nova York, pot tenir conversacions amb una jove a Finlàndia sobre Bach o Frescobaldi o la música catalana com Antoni Solé, qui sap.
D'acord, és a dir que en el fons, clar, l'ús de les xarxes socials, de la tecnologia, d'internet, sí. Permet, clar, extendre aquesta paradoxa que ens esteu comentant, l'interès per la música antiga, música barroca, per exemple, en el cas del clavicèmbal, entre persones que, si no fos per això, no podrien estar connectades.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Les interessos privats ara de bé comunal, sabent,
d'acord.
Mm-hmm. Més que en el passat, quan eres dependent sobre cartes, etc.
Sistemes de comunicació molt més ràpids, molt més flexibles, que permeten, per tant, doncs, posar en contacte persones que difícilment d'altres maneres podrien haver-se contactat.
Fins i tot una mitja de comunicació com Twitter és important, mm-hmm. per comunicació entre col·legues etc.
Sí, ara, clar, ara en el fons ens heu apuntat una paradoxa. Les persones que esteu interessades en música antiga, en música doncs, medieval, en música barroca, utilitzen també els ordinadors i les noves tecnologies. No només es dediquen a arreglar màquines antigues.
Com va dir un professor del meu a Yale, mm-hmm. en el passat, va dir en anglès, "It is not elderly music, it is early music." En efecte, no és la música de bellesa, mm-hmm. és la música jove del passat.
D'acord.
És, mm-hmm. important de continuar de interpretar aquesta música com és fresca, és nova, és procedent del cap d'un creador de immediatament.
De tota manera, quan algú no ha educat en música, escolta, doncs això que hem escoltat, aquesta melodia que hem escoltat, o qualsevol, escolta fins i tot la música d'un clavicèmbal, com se li pot fer entendre aquesta frase fins i tot que ens heu explicat ara? És música que en el passat era jove també, és a dir, és, com es pot buscar la frescor en una... a partir d'una imatge d'una música que es pot semblar antiga.
Sí, en primer lloc, la variable és gran. Mm-hmm. La tècnica d'entendre és diferent per seccions diferents del repertori, però la meva avis seria de només de sentir com és un guitar flamenca o jazz només d'entendre, mm-hmm. i si t'agrada continuar, si no potser fa un altre assaig o no. En la meva experiència, hi ha molts repertoris que no m'agraden en el passat i ara és diferent. Com a literatura, you know, un llibre que tornaré i és una experiència diferent per a mi. Crec que sigui la mateixa cosa per a altres persones.
Correcte. També. Per tant, Roger, en el fons, el gust personal acabarà manant sempre. si a mi m'agrada una cosa, en tindré més predisposició
sí.
per acostar-me en aquella cosa.
Sí. La veritat és en totes les coses.
Uh-huh.
La coneixement
produeix
a interès.
D'acord.
Interès conduix a coneixement. És un procés.
És una simbiosi. És a dir, sí. si jo conec una cosa,
sí.
m'interessaré per aquella cosa i el fet d'interessar-me em donarà més coneixement.
Sí, sí. És exactament la mateixa situació amb la música contemporània.
Mm-hmm.
Especialment la música contemporània clàssica és molt difícil per la gent normal. No és compulsari de prendre de apreciar això, però per les persones per qui és un plaer, és un plaer.
Mm-hmm. Però perquè sigui un plaer, entenc que cal, per una banda, una mínima sensibilitat
sí.
i, per una altra banda, una mínima educació
sí,
en el
sí.
gust musical.
Sí. I una voluntat
d'experimentar
noves experiències.
D'acord.
És com la vida.
Però, clar, llavors, vol dir, cal tenir motivació per entendre aquestes coses. Cal tenir una predisposició, unes ganes d'entendre això. Si no tens ganes, doncs, òbviament, no ho entendràs.
Sí, és com una cosa com la cultura catalana. Per molta gent hi ha una voluntat d'aprendre i altres no. És una qüestió de curiositat mm-hmm. i també una predilecció de enjoy,
de gaudir,
de gaudir en coses noves. Una qüestió de personalitat, crec.
Mm-hmm. Per què veu estudiar Mont Salvatge?
És una història llarga, però ara, curta. Josep Miquel Subré,
sí.
mencionat en abans, m'ha donat un llibre, La música catalana contemporània,
mm-hmm.
fa molts anys, i era treballant per un editor de la música a Nova York,
sí.
Part-time.
A temps parcial.
Sí, mm-hmm. Un consultant.
D'acord.
I un dels seus compositors era Xavier Montsalvatge. Montsalvatge és la primer composicions que eren publicades era publicades a Nova York, no a Catalunya, perquè era els anys 40.
Sí, 40, 50.
Sí, uh-huh. sí, quan no era fàcil per un català de publicar aquí, tot això.
Uh-huh.
Era a una reunió dels executius i és clar, l'alemany diu necessitem un llibre, una biografia de Montsalvatge pel centenari. I jo, Roger, qui era? No sé. Era caminant a la meva apartament, que era molt a prop, i ell diu, hey, jo! Podria l'escriptor. I al meu apartament he pres el llibre i,
mm-hmm.
Pròleg de Xavier Montsalvatge. És un llibre de Manuel Valls, el compositor de El Cant de Barça. I vaig llegir el projecte i dic, ah, és una cosa per a mi de perseguir.
D'acord.
I he dit això al...
A l'editorial.
Sí, i dic, oh, sí, sí, sí. I era possible perquè de la subvenció de l'Institut Ramon Llull no és comú per l'Institut de subsidiar un llibre en anglès, mm-hmm. però era un important, era important per el centenari. I després era una invitació del president de la Generalitat per una cerimònia al Palau de Sant Jordi, escolació per tot això. I era nous coneixements a Barcelona amb la família de Montserrat, aquí a Nova York, i també una òpera de Montserrat era interpretada a Nova York, El Gato con Botas.
El Gato con Botas.
Gran succès. I en aquest mes al Liceu sí. hi ha una altra òpera de Montserrat, una voce en off. És molt emocionat de experiència aquí, perquè, mm-hmm. Perquè no conec aquesta òpera.
Perquè, de fet, amb Montsalvatge passa allò que passa amb tanta gent, que triomfen més o es coneixen més a fora que a casa?
És una qüestió. És perquè la carrera de la Alicia de la Rocha, mm-hmm. Que moltes persones coneixen la música de Montserrat. També la victòria dels Àngels també interpreta moltes cançons i també una mica menys la Cavaller.
Mm-hmm.
Però no era prou oportunitats per la música de Barcelona de penetrar el món en aquesta època. És possible ara que Montserrat serà més conegut que algun temps del passat, perquè la cultura és més oberta, mm-hmm. esclar.
No, i Barcelona és molt més coneguda.
Sí. I molt coneguda en un mode més exacte, també. No és només una ciutat més d'Espanya. El caràcter és més conegut, mm-hmm. esclar.
En què esteu treballant ara, Roger?
Hmm?
En què esteu treballant actualment? Ara que esteu a Sitges en aquesta mena de retir, oi?
Tinc un llibre que és acabat de
d'escriure.
És complet. Mm-hmm. Que es diu La música i el poder.
La música i el poder.
Sí, perquè sí. És
que parla de Wagner.
Wagner, hi ha un capítol
sí.
De Wagner, que és Musician as Force. Però també la coronació de Carlemagne a 80...
A l'any 800?
800, matí de Nadal, a una església negra a Atlanta, ara, diferents usatges de la música per mm-hmm. delinear poder i feblesa i etc. Manipulació, cohesió de societats i comunitats. Però
ui, és, això, més que per un llibre, dona per moltes tesis doctorals, oi?
Sí. Ah, exacte. Un capítol és basat sobre el meu dissertació doctoral, la part de Carolingia, època carolingiana. També hi ha un altre llibre que, molts anys, que pertany a Espanya del segle XX. És una mica de secret perquè és difícil de descriure. I també treballem amb clavicèmbal cada dia i preparar-ho.
Has preparat?
Un recital de tornar a actuació. Espero preparar un recital.
Sí, fer arranjaments sobre una...
Aquí a Sitges i després a
preparar
Barcelona.
Un concert, d'acord, sí, arranj. Preparar aquí. Un concert.
Sí, espero que... sí, en el passat era interpretant cada setmana en públic, perquè les grans esglésies... Esglésies majors a Nova York, perquè era el director de la música i performant. Cada mil persones, etc. I un recital anual a Nova York, etc. Però ara a Sitges, res.
No hi ha recitals, i menys per clavicèmbal.
Però ara, quan visites a la meva casa per dinar... és diferent. En el passat no era normal per mi de tocar socialment, però ara
com no hi ha concerts, s'ha de canviar.
Els meus veïns són acostumats
a sentir el toc.
Una nova peça per a tu.
Perquè, clar, aquí les esglésies, sí. Aquí, per exemple, Sitges, el que tenim és un orgue.
Sí.
I és diferent.
Però, sí, no hi ha oportunitats per això. I no soc segur que... potser tot això és en el passat per a mi, no sé. El clavicèmbal és més domèstic i confortable. Sí, és jura per... no sé.
Sí, són instruments diferents, però la sonoritat de les esglésies de Catalunya, sí, d'Espanya, sí, sí. Està més lligada a l'orgue,
sí,
que no pas a la sonoritat de les esglésies americanes, oi?
És un gran amor meu en el passat. Molt de la meva vida és dedicada a exactament la descripció i les acústics et l'ethos les característiques de l'orga.
D'acord.
El repertori de l'orga i clavicèmbal són molt similars. En molts casos són les mateixes peces, en fet.
Clar, però l'òrgan és un instrument de vent i el clavicèmbal és un instrument de corda.
Sí, però els compositors i intèrprets del passat són les mateixes persones per cada instrument. I és important de recordar que en el passat no era fàcil de tocar l'orgue perquè era necessari de tenir una persona de...
que anés manxant.
Sí, el vent, no era electricitat.
Clar.
Sí. So, cada dia un músic com Bach o Sveilink o Frescobaldi o cada persona
necessitava algú que l'ajudés.
La gran part de la música fent de la música era el clavicembal o i clavicord, altra perquè és practical. És com jo ara, no és practical per a mi de dir al senyor rector, sí, obre l'església per a mi de practicar.
Que puc practicar una mica l'orgue, oi? Sí. A més, és el que comentàvem, no? El clavicèmbal no és un instrument ni és tan gran com un piano, és fins i tot més petit que un piano, oi?
Sí. És un gran subjecte, però el caràcter són molt diferent. Hi ha persones que toquen Bach molt efectivament al piano, però, per exemple, la música de la període d'Isabel I no són molt efectius al piano, però al clavicèmbal és un món...
Per tant, hi ha repertoris que sonen molt millor, que estan molt millor tocats amb un clavicèmbal que amb un piano.
Sí, sí. Si Bach va tenir un piano, la seva música seria diferent. La música determina els instruments que són inventats.
Clar.
I també els instruments determinen la
música
que és composita.
Clar. Perquè la música no només són notes, sinó són notes lligades amb un instrument que les ha de convertir en so.
Sí, sí. Ets molt pacient amb la meva llengua. Espero que el públic som
mateix. No patiu, perquè falta un minut, per tant, doncs poca conversa més tenim. Roger, moltíssimes gràcies per haver vingut i sobretot per l'esforç que heu fet, que ho reconeixem, l'esforç que heu fet per expressar-vos en català i per explicar-nos aquesta passió per Montsalvatge i també per... pel clavicèmbal, per la música antiga.
Moltes gràcies a tu.
I, doncs, esperem saludar-vos en el futur, perquè Roger Evans, a més, té altres coses, ha estat també amb discogràfiques, és a dir, ha fet moltíssima més feina de la que hem pogut parlar amb només una hora. Roger, repeteixo, moltes gràcies i fins una altra.
Adéu.
I a tots vostès, doncs, ara ho deixem aquí, ara mateix notícies amb la xarxa i després la nostra història amb Ignasi Maria Montaner. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.